Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Les quatre gotes d'aquest cap de setmana, sumades a les quatre gotes del cap de setmana passat, no amaguen un hivern que està sent molt sec a Sabadell. Les conseqüències d'aquesta manca d'aigua tenen un doble efecte. Fa uns dies, de fet la setmana passada, us parlàvem de la situació crua que queda als boscos, que estan molt secs i poden ser polvorins per l'estiu. Però també té afectació als pantans i a l'aigua de boca. I en aquest darrer aspecte ens volem concentrar avui al Cafè de la Ràdio. Per això, conversem aquesta hora amb l'Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'ACA. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Quina és la situació actualment a Catalunya pel que fa a la sequera, així en global, arreu de Catalunya?
Bueno, conques internes, que seria la part de Catalunya que va cap al Mediterrani, és més o menys la meitat, pues hi ha un dèficit de pluja molt important. Des del febrer de l'any passat, que no plou suficient, sempre plou tots els mesos inferior al que és usual, i a més hem rematat aquest desembre i gener amb pràcticament sense pluges, al qual tenim un dèficit de pluges generalitzat. No? Uh-huh. Com repercuteix això amb la disponibilitat d'aigua? No? Llavors, el que depèn dels embassaments, tenim dos àmbits. Els àmbits dels extrems, o sigui, tant la part de Tarragona, bueno, el Baix Camp, Priorat, que seria el que diem Siurana, Riu de Canyes, que estem amb una disponibilitat per sobre el 30%, i és una disponibilitat baixa, eh? I la part nord, que seria la part de l'Empordà, on està l'embassament de Boadella, que tenim una disponibilitat superior al 40%, lleugerament superior. Llavors, aquí també és una qüestió que depenem de la pluja i que, bueno, que hem de veure com evoluciona. Després tenim la part central, on viu el gruix de la gent, que estem al 57%, que és una situació que per la qual ens hem d'ocupar, estem ja generant nous recursos, com és l'aigua de mar, que l'estem potabilitzant amb una intensitat més gran del que és usual, i bueno, ens hem d'ocupar per preparar-nos, perquè si seguís sense ploure en els pròxims mesos, pues que estiguem preparats per poder respondre a la situació. No?
Uh-huh. Per tant, situant-nos a la part que ens afecta directament a Sabadell, claríssimament estaríem en aquesta part central de la que parlava vostè ara, en aquesta xarxa d'aigües Ter Llobregat, no? Que és la que abasteix, correcte, per exemple, el municipi de Sabadell, en aquest cas. En aquest cas estem a l'entorn del 56-57%, deia vostè. Això vol dir que del percentatge màxim, que seria un 100%, tenim el 57% de l'aigua disponible?
En els embassaments.
En els embassaments, exacte. Sí. Val, per tant, estaríem encara per sobre de la meitat, per dir-ho d'alguna manera, però molt lluny del que seria habitual en aquesta època de l'any. No? En quines xifres ens hauríem de moure habitualment en aquesta època de l'any?
Bueno, usualment, per exemple, ens estaríem movent per 450 hectòmetres cúbics i ara tenim 346. Vull dir, hauríem de tenir una quantitat significativa d'aigua més. No?
Uh-huh. I això s'explica bàsicament per aquestes pluges que no estan caient, no? Que són les que fan que no puguem omplir embassaments.
Clar, perquè els embassaments s'omplin, doncs ha de ploure, diguéssim, en el Pirineu, o prepirineu en el cas del Ter, no? En un lloc justament que l'aigua és amunt dels embassaments. No? Aleshores, la manca de pluja és general, no? Però tampoc ha caigut on estan els embassaments, i a més també la neu sí que va començar la temporada molt interessantment, amb una nevada prèvia bastant significativa, però després ja no ha seguit, i ara hi ha molt poca neu també en capçalera. Aleshores, tenim aquest dèficit de pluja, que és la causa principal de que els embassaments estiguin com estan ara.
Ens deia vostè, ens estem preparant, no? Encara no és un moment, vostè ha dit, ens hem d'ocupar, per tant entenc que encara no ens hem de preocupar, però sí que hem de veure que hi ha aquesta situació, no? I hem de treballar-la. Quin marge de maniobra tenim? És a dir, a partir de quin punt ja sí que ens hem de començar a preocupar per la situació?
Diguéssim, quan arribem pel 40%, més o menys, depèn de l'època, el valor canvia, perquè el règim mediterrani ens obliga a anar-nos adaptant, començaríem a valorar el posar restriccions, no? Aleshores, aquest és el marge que tenim. Ara, el que és important ara és ocupar-nos. Què vol dir ocupar-nos, no? Pues prendre les accions prèvies. Primer, a veure, l'estalvi és important, no cal que l'administració obligui a que se facin restriccions, a aplicar restriccions perquè fem estalvi. Doncs l'estalvi és la millor mesura. O sigui, la millor ocupació que podem fer és tancar l'aixeta si no necessitem l'aigua. No? Això és per tothom, per tots els ciutadans. No? I en què ens hem d'ocupar? Pues, home, els municipis diuen, bueno, pues, si segueix sense ploure i arribés, que tinguem tot preparat perquè quan arribi ens sigui fàcil aplicar les mesures que estan dictades en el pla de sequera. I que hem ficat una eina web que es diu Visec, Visor de Sequera, on s'expliciten quines són aquestes mesures per fer-ho fàcil per la gent, no? Aquestes mesures que se tindran que aplicar, no? I aleshores, pues, tenir-ho preparat, tenim temps per tenir temps divulgat per preparar-nos, però per no córrer després hem d'anar caminant ara, no?
Quines mesures són les que s'haurien de prendre en cas de restriccions? És a dir, com serien aquestes restriccions?
Bueno, la idea de les restriccions, primer, és eliminar els consums superflus, o subpunts que no afecten greument a la vida, no? A la dinàmica social, com pot ser, per exemple, omplir piscines, això s'evitaria, no? Pues, se aturarien les fonts ornamentals, se ficarien restriccions en la neteja d'aigua, amb aigua potable, la neteja de carrers, cotxes, i, bueno, tot el que sigui l'ús d'aigua potable, pues, per regar jardins, per exemple, això també se ficarien restriccions. No és el migdia no és el millor moment per regar, és millor regar per la nit. Llavors sí que se va, en el pla de sequera hi ha una llista de tots aquests truquillos que hi ha per reduir, que finalment tenen una conclusió que redueixen el consum global, no?
Per tant, aquestes qüestions serien en els casos extrems. Clar, vostè deia, per sota del 40%, clar, la part nord la tenim al 40% i la part sud al 30%. Això vol dir que en aquests punts són a punt de les restriccions?
Bueno, en la part... A veure, el pla de sequera defineix 18 unitats diferents. O sigui, Conques Internes és un territori molt variat. Llavors hi ha 18 unitats diferents i cada unitat es tracta diferent, perquè pues, té cartes diferents. No? Aleshores, en el cas del sud, del que diem l'àmbit ciutadà a Riudecanyes, pues, de moment no, el pla no estableix una situació d'alerta, perquè té una casuística especial. No? Aleshores, no estableix una situació d'alerta. Els aquests no entrarien en alerta, el que passa que podria entrar en emergència si la cosa va molt, molt mal dada. No? En el cas del nord, de Boadella, de l'embassament de l'Alt Empordà, no? Aquí pues, podria ser que entressin, no? O sigui, si segueix sense ploure i està baix, podria ser que entressin en alerta, sí.
Mm-hmm. Per tant, hi ha zones doncs, que s'ha de veure com s'analitzaran i què és el que hi passaran, no? A banda bueno, d'aquesta... Digui, perdona.
Sí, de fet, en l'Alt Empordà ja hi ha 22 municipis en alerta, que no depenen de l'embassament, sinó que depenen d'un embassament natural subterrani, que li diem aquífer, que està allà a l'Empordà, i aquest embassament subterrani té un nivell molt baix. I aleshores ja porten un parell de mesos, diversos mesos en estat d'alerta, i per tant ja han d'aplicar aquestes reduccions de consum. Ara és una època més fàcil d'aplicar-lo, perquè els consums són més intensos més endavant, no? Com ve l'estiu i són més intensos, més difícils. Ara la repercussió és menor i són més fàcils d'aplicar. Llavors també hi ha un topall de dotació per habitant i dia de 250 litres a habitant i dia que també s'ha de complir s'han de fer les accions pertinents per complir-lo, no? I doncs ja està, no? O sigui que l'alerta no és una cosa estranya. Estem en alerta en 22 municipis en aquest moment.
Uh-huh. El cas d'aquests municipis de l'Alt Empordà que explicava ara, no? Deia al principi, hem de començar, no?, a pensar, a preparar-nos, no?, pel que podríem fer i com intentar doncs, dotar d'aquesta aigua, no? I parlava de les desalinitzadores, no? Quina feina s'està fent en aquestes infraestructures?
Bueno, les desalinitzadores, en situació de molta abundància, que els embassaments estan pràcticament ple i que hem de deixar anar aigua pel riu, perquè els embassaments estan plens i això és un gran benefici ecosistèmic pel riu, però vull dir, com a recurs no ho podem guardar. Aleshores, les desalinitzadores van al mínim, al mínim, diguéssim, entre el 10 i el 20%. Quan ja no plou i els embassaments estan plens, però no tan plens, que li diem la situació de normalitat, aquí estem al 30% de funcionament. Vale? Doncs quan superem aquest llindar que hem superat del 60%, aleshores ja fa un salt i les desalinitzadores ajuden a guardar l'aigua en els embassaments. I actualment estan al 85% de funcionament, que tenen en compte que és una maquinària complexa, és un valor molt alt.
Això, per tant, és aigua que s'agafa del mar i es potabilitza per posar-la a la xarxa. Seria això, resumint-ho molt ràpid?
Sí, sí, això sí, es agafa del mar, se li fica un filtre. Si s'agafa l'aigua del mar, se prepara una miqueta, llavors hi ha un filtre que és impressionantment petit, llavors se li fica molta energia, i és un dels problemes que té aquesta tecnologia, que gasta molta energia, de manera que l'única cosa que pot passar aquest filtre són les gotes d'aigua. Pura, gotes d'aigua pràcticament pura. Llavors, quan surt, aquesta aigua no és potable, perquè és massa pura. I aleshores, com diguéssim, aigua destilada, pràcticament. Llavors, el que fa és li fica per un lloc que se li afegeixen els elements que es necessiten perquè sigui pura, perquè sigui potable, llavors se li diuen uns filtres de calcita, i aleshores ja és potable i s'injecta, i és una aigua d'alta qualitat que s'injecta en la xarxa, sí.
I amb aquesta aigua que surt d'aquestes desalinitzadores, nosaltres podríem abastir Catalunya amb la capacitat que tenim ara mateix?
Bueno, no, perquè aquesta aigua, després, un cop produïda, s'ha de transportar. Llavors, només la podem portar a llocs on tinguem canonades per arribar. No? Llavors, posem l'àmbit metropolità. L'àmbit metropolità consumeix cada dia 10 metres cúbics per segon, per ficar un número, però és més o menys això. I la desalinitzadora al màxim, o sigui, ara estem produint una mica més de 2 metres cúbics per segon, o sigui, el 20%. O sigui, la desalinitzadora aporta el 20% de la producció de l'aigua que es consumeix en l'àmbit metropolità. Es quedaria l'altre 80% que no pot provenir de la desalinitzadora. Per això l'estalvi és molt important, perquè hem de guardar l'aigua als embassaments per anar-la dosificant i que ens arribi conforme l'anem necessitant al llarg de l'any, no?
Per tant, al final és una estratègia més, però encara queda molta feina per fer, no? Al voltant, per garantir tota aquesta necessitat, no, d'aigua que té ara mateix Catalunya. Clar, no sé si en el futur caldria plantejar-se posar més desalinitzadores, o realment, em deia vostè, no, la despesa energètica és molt important també, i la despesa, entenc, econòmica, per tant, també molt important en aquests moments en els que estem amb preus de la llum, i potser no és la via més econòmica, no, de garantir aigua.
Sí. Jo crec que la via més clara, és l'estalvi. Estem en règim mediterrani i no estem en un territori que tingui abundància d'aigua. Per tant, hem de millorar encara més la cultura. Barcelona no és un lloc, i l'àmbit metropolità no és un lloc on es gasti molta aigua. Però és que estem en règim mediterrani, el canvi climàtic no ens aporta res bo en aquest sentit, i per tant hem de ser conscients que la millor mesura és la reducció de la despesa de cada individu. Això és la millor mesura, no? La mesura és molt clara. Si no la gastes, la tens disponible. Llavors hi ha altres mesures, i s'ha plantejat, ara està en debat públic, no? En tramitació pública, el pla hidrològic, el pla de conca, no? Que és l'eina que ens dota pels pròxims 6 anys totes les línies d'inversió i totes les accions a fer, no? Quan s'aprovi aquest pla, aleshores ja ens dictaminarà quines són les coses, les eines que hem d'activar en el futur. Però una de les eines que es planteja és la incrementar les desalinitzadores. És una de les eines, sí. Però vull dir que no és l'excusa per seguir gastant o per seguir amb el ritme de gasto d'aigua que tenim. Ens hem de mentalitzar que hem de reduir la despesa.
Per tant, la via única és reduir aquesta despesa d'aigua que estem gastant ara mateix a casa nostra, no? Aquest és el camí definitiu, però mentre arribem a aquest pas, no? El que cert és que recordo quan hi va haver l'anterior sequera, que en parlaven moltíssim, no? I recordo que fins i tot les companyies d'aigües explicaven, no, que els ciutadans ja havien arribat a un grau de conscienciació molt elevat i que, per tant, actualment es feia un ús molt responsable de l'aigua. No sé si en els últims anys, que no hi ha hagut tanta sequera, han detectat que els ciutadans hem tornat a fer un mal ús, per dir-ho d'alguna manera, o que ens hem tornat menys estalviadors amb l'aigua?
No, se manté. Les dinàmiques que es van assolir en el 2008, en general, es mantenen. Que això no treu que hi ha un marge d'estalvi molt significatiu, encara. O sigui, si ens comparem amb altres, estem bé. Estem amb una dotació, per exemple, en l'àmbit de Barcelona, que al ser ciutat vertical, edificis verticals, consumeixen menys, doncs estarem parlant dels 100 litres habitant i dia, no? A nivell domiciliari. I ens podem comparar amb els llocs quasi que menys consumeixen, però si analitzem el consum que fa cada un, ens adonem que hi ha marge d'estalvi. Vale? Per tant, no ens podem acomodar amb aquest valor que ens situa respecte a altres en bona posició, som grans estalviadors, sinó que el que hem de veure és la capacitat de que tenim o les oportunitats que tenim per estalviar encara més. I jo crec que si cada un ho analitzem, el tenim. i per tant hem d'anar amb aquesta via.
Hem de buscar aquests mecanismes, no?, que poden fer que puguem fer un estalvi molt més gran d'aigua, no?, en moltes de les coses que acaben sent luxes, no?, al final, i que podem fer d'una determinada manera perquè la tenim només obrint l'aixeta, no?
Exactament. I després hi ha una altra cosa, que és un concepte que ens marca Europa i que és de sentit comú, és que el lloc on ha d'estar l'aigua és en el medi. Si en el medi hi ha un ecosistema, l'ecosistema també ha de viure, quan no plou també s'estressa, i quan nosaltres utilitzem l'aigua l'estem traient del medi, o sigui, estem debilitant la situació del medi. Per tant, estem molt conscients d'aquest fet, no? Per tant, l'aigua és una cosa que es pot utilitzar, però és imprescindible, s'ha d'utilitzar l'imprescindible. Fixem-nos un número important, no? Una persona, al llarg d'un mes, posem que begui 30 litres d'aigua. 30 litres d'aigua és 0,03 metres cúbics, i gastem 3 metres cúbics al mes. O sigui, gastem 100 vegades més de lo que bebem, eh? I això és perquè hi ha temes sanitaris, si s'ha de rentar la roba, s'ha de fregar el terra, s'ha de cuinar, i tot això gasta, però l'aigua que necessitem per beure, per viure, diguéssim, són 30 litres per persona i més, no? I si tenim molt marge, per tot arreu hi ha moltes oportunitats d'estalvi, i hem de ser conscients que si podem tancar l'aixeta és millor tancar-la.
Mm-hmm. Què passa amb les depuradores? Quin paper juguen en tot això?
Bueno, les depuradores són un element essencial, no? Perquè en Catalunya, diguéssim, per exemple, tenim dos casos diferents, no? Parlo de l'àrea metropolitana, no? Hi ha una aigua que ve del Ter per una tuberia, vale? I, evidentment, pues, la gent del Ter pues, no està molt conforme amb aquest fet, pues, perquè l'aigua hauria d'estar en el riu i pues, circular pel riu. I s'està treballant per retornar l'aigua al riu, agafar quanta menys aigua possible del Ter possible, perquè l'aigua estigui en el seu lloc. Què passa en el Llobregat? En el Llobregat, l'aigua des dels embassaments fins on l'agafem, aquí a prop de Barcelona, a prop de Samarit també, va pel riu. L'aigua va pel riu, no? Llavors, què passa? En aquest riu hi ha moltes poblacions, hi ha moltes indústries que també utilitzen l'aigua i quan un cop utilitzada la retornen al riu. Llavors, clar, la retornen bruta i aleshores se necessita el sistema de sanejament i que tenim un sistema de sanejament molt desenvolupat pues per agafar aquesta aigua i retornar-la en unes condicions mínimes, perquè entre, a part del medi, a part de que el medi necessita una aigua en condicions, si aquesta aigua anirà baixant pel riu i després l'agafarem aquí en l'àmbit metropolità, la potabilitzarem i ens la veurem, no? Amb la qual cosa, quanta millor sigui la condició de qualitat del riu, més fàcil i més barat és tractar l'aigua per garantir les condicions de potabilitat, no? Que aquestes es garanteixen sempre, tot sigui dit.
Per tant, també juguen un paper important en tota aquesta xarxa d'estalvi, per dir d'alguna manera, i de cura d'això que dèiem ara, no? del propi ecosistema, no? Al final, perquè si l'aigua baixa neta, el Ripoll ho sabem, no? Sobretot quan la gent ens parla de com era el Ripoll fa 30 anys enrere i com és el Ripoll ara, amb tota la varietat doncs, d'espècies, per exemple, d'aus que hi pot haver, això és conseqüència de tenir una aigua neta, no? Al final.
Hem de tenir en compte que dels diners que paguem del cànon de l'aigua, que ho paguem cada un de nosaltres, la part més grossa va al sanejament. I fixem-nos si és important això, no? La part més grossa de lo que paguem del cànon de l'aigua va al sanejament, perquè, clar, o sigui, totes les ciutats pues, han de fer la seva vida, gasten aigua, l'embruten i després ha d'anar un sistema de sanejament, l'ha de tractar i l'ha de ficar al riu en unes condicions adequades, no? I això costa diners. I cada dia costa més diners, perquè els mecanismes són cada cop més eficients, però a canvi costa més energia. O sigui, hi ha més tecnologia que requereix de més energia. I llavors anirem al bucle aquest d'energia-aigua, no? No podem tenir més aigua a costa de gastar infinitament energia, perquè també tenim una limitació d'energia. Això també té conseqüències, per tant, hem de mantenir aquest equilibri, no?
Per tant, aquesta feina, al final, també, de tots nosaltres, no? Que si l'aigua, entenc, aconseguíssim que tornés al riu més neta, no caldria fer d'un esforç tan exagerat. Penso, per exemple, en aquelles campanyes tan impressionants que es van fer sobre les tovalloletes, no? Que va ser una cosa que es va posar damunt la taula i van proliferar, per dir-ho d'alguna manera, i van haver-nos de dir, escolteu, això no es pot llançar, no? Pel vàter, perquè té unes conseqüències, no?
Aquí li parlo que no és el meu tema, però és evident, no? O sigui, hi ha coses que poden costar més o menys, no? Però hi ha algunes que dius, home, no tiris la tovalloleta per lavabo. que és una cosa que dius, fiques una bossa de basura i la fiques en la basura. Pues bueno, pues això, que és una cosa que aparentment no hauria de ser tan complexa, en genera uns problemes molt grans. I això encareix en el cost de la depuració, fa que a vegades no es pugui depurar perquè s'obstrueixen els elements, no? Ja hi ha bombes, ja de tot, i això sembla una cosa innocent, inclús en els mateixos edificis, a vegades obstrueix la sortida de l'edifici. Llavors ha de trucar un camió bomba perquè netegi i tal. Pues bueno, una acció tan simple com no la tiris al lavabo, ficava en la bossa de les escombraries, pues ens està costant moltíssim. I no, de manera global no ho hem aconseguit. No és culpa de ningú, però és culpa de tothom, no? I a part hi ha altres coses de quins productes s'utilitzen. Per exemple, hi ha una altra que també s'ha desenvolupat molt, que és la recollida d'olis, no? Uh-huh. L'oli dificulta moltíssim la depuració de l'aigua. Si en vez de tirar-la per l'aigüera, la guardem i la portem pel seu regust, que això hi ha molts llocs on es pot portar, pues, bueno, això que millorem. Aquesta consciència l'hem de tenir. Li parlo, diguéssim, més en sentit comú, que no és el tema que
sí,
jo...
Sí, sí, sí. Per acabar, acabo ja amb l'última pregunta. Al final el que necessitem és que plogui, no? Al final necessitem que caigui aigua i entenc que l'aigua caigui en uns llocs concrets i d'una determinada manera. Li dic perquè la setmana passada parlàvem amb la gent del Servei Meteorològic de Catalunya, no? I ens deien que el que necessitaven els boscos i els espais naturals era una pluja d'aquella d'anar plovent a poquet, no? De ploure bé, diguéssim. No sé si en el cas dels embassaments això és tan important o no.
Sí, sí, és importantíssim. O sigui, la sequera, sovint... Bueno, la sequera sempre la salva la... Sortim de la sequera perquè ha plogut. Això sempre, eh? El que passa que, mentre no plou, hem d'estirar els recursos que tinguem per esperar aquesta pluja que no sabem quan vindrà. Per això l'estalvi és tan important o més que esperar la pluja, eh? Esperar la pluja és una acció passiva, diguéssim, no? L'estalvi és una cosa que hem de fer de manera activa.
Doncs ens ho apuntem també per conscienciar també els nostres oients. Moltíssimes gràcies, Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vostès, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.